Avui, a Hola ELAC, parlarem de la vessant educativa de l'esport. En concret, parlarem de rugby amb el Rugby Club Vallvitge, que ofereix formació en horari escolar i extraescolar a diferents centres de la ciutat. A la secció A Fons parlarem dels tallers informatius sobre begudes energètiques i també sobre l'Escola Municipal d'Oficis, que acaba de lliurar els diplomes als seus alumnes. Estrenarem un nou capítol de ELAC Escoles Sostenibles, en què parlarem del cicle sobre medi ambient que imparteix l'Institut Mercè Rodoreda. A la secció Aula News visitarem el nou mòdul de la plaça Llibertat, que ofereix activitats culturals i científiques i de l'inici dels jocs escolars. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Pau Vila ens recomanaran una pel·lícula i un llibre. Comencem!
Benvinguts a Aula ELAC. En aquest plató hem parlat en diverses ocasions d'esports i d'infants i joves que el practiquen. Avui parlarem de rugby, concretament de la vessant educativa d'aquest esport a partir de la feina que desenvolupa el Rugby Club Vallvitge, amb activitats en horari escolar i també extraescolar. Per això tenim avui amb nosaltres el Jordi Molinero, que és el president de l'entitat, l'Àngel Soto, que és la responsable de comunicació, i la Jenny Merino, que és la secretària del club. Moltes gràcies als tres per estar amb nosaltres. Comencem primer parlant una miqueta de la vostra entitat, que és una entitat bastant nova. Quan neix el Rugby Club Vallvitge i per què?
Bueno, nace de la inquietud de unos cuantos amigos aficionados al rugby y, bueno, somos gente que estamos vinculados al rugby durante mucho tiempo y estuvimos un tiempo apartados y decidimos pues emprender este proyecto y llevarlo a los colegios. Uh-huh. La idea es llevar el rugby a los colegios uh-huh. y que todos los niños tengan la posibilidad de practicarlo.
Es a dir, que des del principi l'objectiu era el rugby formatiu.
Exactamente. Y comienza todo en el mes de junio del año 2023. Uh-huh. Llevamos un año y poco y bueno, la verdad que muy contentos con la labor que hacemos.
On ho esteu desenvolupant? Heu començat a Vallvitge, però no sé si l'objectiu és només cobrir Vallvitge o la idea és arribar a escoles de tota la ciutat.
Bueno, de momento hemos empezado de donde somos nosotros de origen, de Vallvitge, y prácticamente ya hemos hecho rugby en todos los colegios del barrio y la idea es poco a poco, conforme también vayamos creciendo a nivel de monitores y demás, ir abarcando un poco más de territorio y la idea es pues, llevar el rugby a todos los colegios de Hospitalet.
Uh-huh. Quina ha estat la resposta? Quants centres han apuntat? Quants alumnes teniu en aquests moments? De quines edats?
Doncs mira, vam començar, perquè vam iniciar enviant un mail a totes les escoles d'Hospitalet, les primeres escoles que es van interessar per nosaltres, doncs vam anar. Tenim dues vessants de treball, una és en horari escolar, en horari curricular, en horari d'educació física, que els monitors treballen juntament amb el professor d'educació física al Rugby Cinta, i de fet així, d'aquesta manera, es poden beneficiar tots els nens i les nenes dels cursos que es promouen. Després tenim l'altre vessant, que és l'extraescolar. Un cop ja han fet el primer tast de rugby a l'escola, doncs les AMPAs parlen amb nosaltres i ens diuen que si podem obrir l'activitat com a extraescolar per aquests nens i nenes que vulguin fer l'activitat, perquè com a més és un esport mixte, doncs és ideal per practicar-ho. No? L'any passat vam començar en horari extraescolar amb dues escoles. Aquest any hem sumat una escola més i estem iniciant tractes amb una o dues escoles més que probablement doncs, també estiguin interessats en fer l'activitat extraescolar.
Es pot dir quines són aquestes escoles i si hi ha opció de que gent que estigui interessada pugui anar encara a apuntar-se a fer les extraescolars?
Sí, una tenim l'escola Vallvitge, l'altra és l'escola Marina, l'escola Bernat Metge, i estem en vies de parlar amb l'Institut, Escola Institut Bornal, que és el que... Això. Vam també a l'estiu programar sessions als casals d'estiu. Vam estar presents amb el casal del Sergio Manzano, casal del Xaloc i el casal de l'Escola Marina. I d'aquí doncs neix...
Bueno. Heu parlat, el Jordi i tu, heu parlat d'alguna característica així singular del rugbi que feu, d'aquest rugbi formatiu. Que heu parlat d'una cinta, heu parlat d'una pista. Expliqueu una mica com és aquest rugbi. És diferent al rugbi ordinari?
Bueno, la idea es prácticamente la misma, lo que pasa que está ideado para practicarse en una superficie dura en la cual se sustituye lo que es el placaje por llevar un cinturón con una cinta en cada costado y bueno, cuando te arrancas va con un velcro y cuando te arrancas la cinta es como si se hubiese producido un placaje. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es eso, está ideado para superficie dura y es un juego muy divertido, no hay ningún tipo de contacto, es juego de balón, de evasión, los niños lo pasan muy bien y las niñas también, por supuesto. Y bueno, la verdad es que está teniendo mucho éxito y es un deporte muy, muy chulo.
Heu comentat que és mixta, nens i nenes, uh-huh. De quines edats?
Es otra cosa buena que tiene el rugby cinta, es que se pueden mezclar incluso las edades, pueden jugar, como no hay contacto, pues pueden jugar en niños de diferentes edades. Y luego también, importante, que también se puede jugar con el número de participantes. Uh-huh. O sea, un partido pueden jugar 7 contra 7, 5 contra 5, 6 contra 6, en fin, se puede adaptar un poco a las necesidades que tengas. Y bueno, la idea es eso, intentar que cada vez haya más gente que se sume a este proyecto e intentar construir o hacer una liga, una especie de liga, entre los diferentes colegios en principio del barrio de Belviche. En un futuro, si va todo bien, pues de toda la ciudad de Fidelet.
Uh-huh. Abans, quan parlaves de les extraescolars, només poden fer les extraescolars els infants d'aquella escola o hi ha opcions de que facin aquestes extraescolars?
No, de fet, una vegada vam tenir reunió amb les AMPAs i ja vam fer el comentari, no?, de que si hi havia alguna escola que solament hi havia dos o tres nens apuntats, que no es deixés de fer l'activitat per aquest tema, no?, sinó que es absorbeix amb aquests nanos que anessin a l'escola on estava l'activitat. Uh-huh. Amb el tema, per exemple, de l'escola Marina, no disposava d'espai per fer-ho, perquè tenia moltíssimes activitats extraescolars, i vam parlar amb el Bernat Metge perquè ens deixés la instal·lació i poder fer l'activitat. Vull dir que els nanos del Marina estan fent l'activitat a l'escola Bernat Metge per aquest tema, no? Uh-huh. El qual és molt positiu, no? Una altra cosa positiva és que també tenim nens i nenes que tenen necessitats especials uh-huh. i estan fent l'activitat com un mes, o sigui que és totalment inclusiu. Vull uh-huh. dir que
després parlarem de què aporta el rugbi així a nivell educatiu i les seves característiques. Jo volia preguntar-li a l'Àngels. Un dels motius pel qual avui parlem d'aquest tema és perquè el vostre projecte ha estat triat entre els projectes de la Fundació Bofill com un exemple d'activitat 360, que són aquelles activitats per garantir doncs, l'educació i el lleure als infants, tant dintre com fora de l'aula. Explica'm com ha anat tot aquest procés. Us heu presentat? Us han triat?
Aviam, tot comença el dia de les AFES. S'ha de dir que aquí es veu com una mica aquesta aliança que hem fet amb les associacions de pares i mares de les escoles. Ens van convidar a participar, com que fèiem una activitat amb ells, ens van dir si volíem participar a la jornada de les AFES. Vam participar, va anar tot superbé. D'aquí també vam començar a parlar amb la persona que coordina el projecte i tal, i va arribar un moment que ens van dir, ostres, per què no us presenteu? Hi haurà concurs de projectes, etc. El vostre projecte s'adiu molt amb el que fem. Ens vam presentar, ens van avisar que hi havia moltíssims projectes, em sembla que van dir 107 o 108 projectes, i vam tenir la sorpresa que un dels projectes que van triar al final va ser el nostre.
Uh-huh. Llavors hi haurà una mostra el novembre, em sembla
sí,
que és?
Sí, el 14 de novembre hi ha un acte a la Universitat Pompeu Fabra de Ciutadella, on hi ha xerrades de temes així de socioeducatius, i hi haurà la mostra de projectes, i un dels projectes que hi haurà exposats serà el nostre. Estarem nosaltres també, perquè la gent es pugui acostar i preguntar-nos què fem, com ho fem, etc. I això serà una jornada per aprofitar.
Abans de continuar parlant de tot això, uns dies vam visitar el Bernat Metge, un dia d'activitat, i vam parlar amb els usuaris, amb els infants que fan aquesta activitat. Anem a veure com expliquen ells l'activitat i com expliquen el per què fan aquesta activitat. I després continuem, anem a veure-ho.
Yo quería ir a rugby porque me gustaba muchísimo cuando la primera día que me estaba jugando.
Primero hacemos unos entrenamientos. Por ejemplo, practicamos cómo se hace el placaje y demás. Y después, al final de clase, hacemos partidos.
Quan ja acabem cercle, ens posem tots, posem tres balons al mig i d'allà nosaltres tenim que ficar-ho sense que ens quitin la cinta i agafar els balons.
Pues, por ejemplo, el fútbol es de chutar, esto es de pasar. Iro es como el... Y no se pasa como en el básquet, sino... Porque el básquet suele ser para arriba, pero el rugby se suele hacer por la altura de la cintura.
Es que a vegades tenim sorpreses si fem una cosa i després una altra. Ara el que estem fent és que estem corrents i estem plantant la pilota.
Sí, los pares hacia atrás, quitan la cinta, que es como si te la quitaran, te quitaran el balón, pero sin hacer falta, y muchas cosas. Pases, entrenamos también rapidez, bueno, sí, muchas cosas. No, no se choca, no se choca, porque están estas cintas, que si se quita, si se quita, ¡pum! Se tiene que o lanzar la pelota o se deja plantada. Bueno, no sé por qué estamos practicando lo de dejarla plantada.
Anar darrere del que porta la pilota per si li treuen la cinta o així.
No, sí que ho havia fet, una vegada al col·le. Ho vaig fer una vegada que van venir a fer-ho i em va agradar i per això em vaig apuntar.
Porque me gustan los partidos, quitar el balón con la cinta y así.
Pues porque me gusta mucho el deporte, me gusta también jugar en equipo, me gustan los juegos de pelota también y demás.
Quan correm i agafem el balón i els passem.
A mí lo que se me da mejor es lanzar la pelota.
A mí se me da bien las dos cosas, rugby y fútbol.
No sé, voy a probar y no sé, m'agrada, no sé.
Bueno, crec que ells expliquen bastant bé, en què consisteix això, però imaginem que hi ha gent que no sap en què consisteix el rugby i que ara haguéssim d'explicar-los una miqueta les quatre normes del rugby, no? Com deien, com es passa la pilota, com és la pilota, quins són els objectius, com ho explicaríem això?
Bueno, es un deporte de equipo, el objetivo es, como en todos los deportes, es conseguir puntos y la manera de conseguir puntos es llevando el balón a la zona de marca contraria y una vez allí tocar con el balón en el suelo, plantar el balón en el suelo y eso se llama un ensayo o una marca, vale 5 puntos. Uh-huh. El inconveniente mayor que nos encontramos es que no se puede pasar el balón hacia adelante, por lo tanto he de llevar el balón hacia adelante, o sea, correr hacia adelante y pasar hacia detrás. Uh-huh. Y por eso es un deporte muy colectivo, muy de equipo, donde todos participan. Y el otro hándicap que nos encontramos es que el portador del balón puede ser detenido mediante un placaje, que en este caso es arrancarte la cinta. Uh-huh. En el momento que te quitan la cinta, automáticamente has de pasar el balón o si no, pierde la posesión. Y bueno, la verdad que es un juego muy dinámico, muy, muy, muy divertido y no hay ningún riesgo de contacto, los niños lo pasan fenomenal y luego tenemos el tercer tiempo, que cuando acaban siempre los partidos, pues hacemos un pequeño aperitivo donde tomamos ahí... sobre todo alimentos saludables.
Pel que veig, és important la velocitat, és a dir, que és un esport que convida a córrer, no?
Sí.
I l'estratègia d'equip, no? De no jugar tu sol, sinó que t'has de buscar els companys a qui passar la pilota, no?
Sí, digamos que es el deporte más de equipo. O sea, un buen jugador no puede hacer nada sin el resto de compañeros. Uh-huh. Entonces es, bueno, un deporte muy divertido, ya te digo que participa todo el mundo y, bueno, la verdad que está teniendo mucho éxito. El tema de no haber contacto, de no caer al suelo, de no haber choque, que es un poco lo que frena a los niños y niñas a jugar al rugby, pues en este caso lo hemos superado, bueno, con el tema de las cintas, y la verdad que está teniendo muy, muy buena aceptación.
¿És una cosa que heu inventat vosaltres o és una cosa que ja està generalitzada?
No, nosotros estamos dentro de un proyecto a nivel mundial. Hay un proyecto donde se intenta llevar el rugby a los colegios. Y nosotros, a través de la Federación Española, estamos dentro de este proyecto. La Federación Española nos envía algo de material y bueno, estamos dentro de este proyecto trabajando para que el rugby llegue a todos los niños y niñas de todos sitios, vamos.
Jenny, tu abans parlaves de la capacitat inclusiva d'aquest esport, no? Vosaltres dos, expliqueu-me quina és la capacitat això, educativa, inclusiva, que hi ha més enllà de practicar només un esport, si hi ha valors, si n'hi ha, bueno, pues el treball en equip, el tenir pues, bon companyerisme, no sé, com veieu això?
Bueno, el rugby que fem nosaltres perquè sigui inclusiu, necessitem nens amb necessitats especials, com he dit abans, i després necessitem una sèrie de nens i nenes que facin de facilitadors d'aquest joc, no? Aleshores, aquests nens són els que ajuden, treballen en equip, ajuden els nens amb necessitats especials a que avancin, a explicar-los les coses, a que agafin la pilota, a que plantin i a fer una sèrie d'exercicis. Vull dir, és inclusiu totalment, perquè ells mateixos fan equip, fan grup i juguen com... molt normal, vull dir que no hi ha cap impediment perquè juguin.
Teniu diversos nens d'aquest tipus
sí.
I això?
Tenim nens amb trastorn d'autisme, respecte a autisme, que són la majoria dels nens que tenim, i després tenim algun amb TDAH, amb diferents escoles.
I aquest grupet que acompanya els nens amb aquesta discapacitat, ho estan portant bé, sí. Se senten importants sí. Perquè ajuden els altres?
Sí, perquè a més com conviuen a la mateixa escola, generalment ja saben quin tipus d'ajuda necessiten i la veritat és que els acompanyen molt. Vull dir que no, amb això no tenim cap problema. L'única qüestió és que nosaltres necessitem un grup més nombrós de monitors, De fet, alguna família ens va comentar l'any passat que estaven contents d'haver trobat algun esport on els seus nens i nenes puguin fer aquest esport, més que res perquè no trobaven cap activitat per ells, perquè necessitaven dobles monitors, que encaria l'activitat, i la resta de famílies doncs, a lo millor no volien encarir aquesta activitat per tenir més monitors. Nosaltres tenim monitors contractats, tenim monitors voluntaris i després tenim la vessant dels monitors que estan en pràctiques a través del Consell Esportiu que ens entrega la titulació del ROPEC i necessiten fer unes pràctiques amb nosaltres. Per tant, tenim aquesta vessant una mica de tot, no?
Suposo que d'aquí el valor aquest 360, no?, que comentàvem abans.
Sí, quan t'explico una mica què ens demanaven per al concurs. El concurs ens demanaven que fos un projecte sostenible, que fos un projecte en xarxa amb altres entitats, que quin era l'impacte que tenia i què tenia d'innovador. Llavors, per nosaltres d'innovador tenia que fèiem rugby cinta, però aplicaven tots els principis del rugby inclusiu, que seria una altra modalitat de rugby, que també, però els fusionàvem junts per als nens. Això és el que nosaltres aportàvem d'innovador. De sostenible és perquè estàvem en contacte amb el Consell Esportiu per fer aquest donar oportunitats laborals a joves en l'àmbit esportiu, que ens fessin de monitors, que, bueno, i que fos així com una mica un sistema circular. D'impacte, vam parlar en el projecte d'aquesta capacitat d'integrar nanos que normalment queden fora dels esports col·lectius, a través de facilitadors, a través de transformar els propis nens en facilitadors de joc dels companys que ho necessiten, i també perquè des del principi ens vam plantejar que havíem d'incloure el tercer temps, perquè creiem que era molt important ampliar el que era hàbits saludables i ampliar el que era exercici físic i hàbits alimentaris. I per això et deia que el tercer temps sempre és fruita, làctics i coses d'aquestes per garantir als nens. I en últim lloc ens demanaven treballar en xarxa. Clar, nosaltres dèiem, treballem en xarxa, treballem amb mapes, treballem amb direccions de les escoles, treballem amb entitats del barri que col·laboren amb nosaltres aportant coses, al Consell Esportiu facilitant-nos monitors, etc, etc. I reuníem totes les característiques que necessitàvem per al projecte.
Doncs suposo que ara ja el següent pas és el que tu comentaves, no? A veure si podeu arribar a més escoles i fins i tot a fer una lliga, no?
Bueno, ese es el objetivo final, de intentar, si no una liga, si algún intercambio entre diferentes centros. Y bueno, la verdad que ya estamos trabajando sobre ello. Esperamos que, bueno, que los padres se animen a apuntar a sus hijos a esta actividad porque no tiene ningún tipo de riesgo, no tiene ningún tipo de contacto y bueno, es un deporte donde aparte del trabajo físico que se hace, se trabaja mucho sobre los valores, el respeto al árbitro, al rival, al compañero, en fin, todos los valores que tiene el rugby intentamos pues impregnar bien a todos los niños y niñas a que se apunten a la actividad esta, que lo pasarán bien y además les servirá para su vida.
Doncs Jordi, Àngels i Geni, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta feina educativa, aquesta vessant educativa, integradora, social del rugbi, que ara esteu fent a Bellvitge, i això, doncs que esperem que en el futur arribi a moltes altres escoles i tornem a parlar en aquest plató un altre cop d'aquest tema. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Fa una setmana es va presentar una campanya informativa sobre les begudes energètiques adreçada especialment als joves. A més de fulletons informatius, durant la campanya es faran xerrades a instituts de la ciutat per alertar del perill per a la salut d'aquesta mena de begudes. Hem assistit al primer taller a l'Institut Apel·les Mestres i hem parlat amb tres alumnes abans i després de la xerrada. Això és el que ens han explicat.
Aquesta setmana prenc Monster o Energètic, alguna d'això, perquè m'agrada, el sabor és bo i m'ajuda a activar-me pel cap de setmana.
Bueno, jo de vegades prenc, però molt poques vegades, només Monsters i poc més. Els meus amics de vegades ho prenen i es nota bastant que aquest punt de cafeïna puja bastant.
Prenc, potser el dia no prenc, però cada dia no, però al mes alguna vegada sí, per si entreno, abans d'entreno, alguna cosa així.
He après bastant i m'ha servit molt per un futur meu i que sigui saludable. Jo després de la xerrada penso que ara sí que és més important no beure begudes energètiques, ja que per la salut no és res bo. I sí que és veritat que ara als partits doncs, alguna fruita o el que sigui m'anirà molt bé.
Jo abans les bevia per fer esport, abans d'una competició, un campionat, i ara, bueno, hem canviat que ara prendré alguna poma, una fruita, aigua, abans, més que cafeïna o coses així.
Jo abans d'aquesta xerrada tenia una mica una idea de havia escoltat alguna cosa d'aquests cafès i les bebides energètiques, però ara ja després de la xerrada he escoltat tot el que han dit els meus companys i la persona que ha vingut i ja estic molt més conscient i ja no prenc tantes bebides energètiques.
L'Ajuntament imparteix un seguit de cursos formatius que combinen la teoria i la pràctica a la Casa d'Oficis d'Instal·lacions i Eficiència Energètica. Dimarts es van lliurar els diplomes als alumnes que han participat en aquesta darrera edició. Hem conversat amb una de les alumnes, la Lorena, per saber què la va portar a apuntar-se a la Casa d'Oficis i què ha après durant aquest temps.
Pues estoy haciendo mantenimiento, bueno, instalación y mantenimiento de placas solares y bueno, me apunté con mi hermano y para poder buscar un futuro mejor y aprender un poco más de algún oficio. Hice la ESO, luego después de la ESO me apunté a un ciclo de grado medio, que no tiene nada que ver con esto, que es estética. Y como estaba muy complicada la cosa, intenté buscar otra cosa y me encontré con la Casa de Oficis.
Casa d'Oficis és un programa de formació i treball adreçat a joves entre 16 i 29 anys. Formem a 24 joves en 3 especialitats diferents, 8 a cada especialitat, 8 joves a cada especialitat. Una especialitat és la d'electricitat de baixa tensió, l'altra és la de fontaneria i climatització i la tercera és la de muntatge de plaques solars i fotovoltaiques.
Pues empezar a trabajar, la verdad. Y seguir estudiando para formarme más y todo eso.
Els alumnes estan formant-se durant 10 mesos. Els primers 4 mesos reben una formació teòrico-pràctica a tallers i durant els últims 6 mesos tenen un contracte laboral amb l'Ajuntament d'Hospitalet. I el que fan és treballar a edificis municipals o dependències municipals que necessitin manteniment, instal·lacions noves o qualsevol mena d'acció en aquestes 3 especialitats. Els alumnes que han vist estan acabant de fer la formació i les últimes pràctiques. Molts d'ells estan fent entrevistes laborals perquè acabant el 31 d'octubre puguin començar la seva primera feina o puguin passar ja a una empresa contractats. Aquí, a més d'aprendre l'ofici pròpiament, el que fan és millorar les seves habilitats personals, les competències de treballador, el tema de la puntualitat, el treball en equip. Hi ha tota una formació, no és la formació teòrica pura i dura de l'ofici, sinó que també hi ha tot un complement, diguem, de formació personal que millora, diguem, les seves competències.
Pues muchas cosas, la verdad. Sobre todo a llevar, en plan, compañerismo y eso. En plan, trabajar en grupo, antes lo llevaba muy mal y ahora pues lo llevo mucho mejor.
Preferentment arribem amb una formació inicial de base que és la ESO, sí? Alguns no tenen la ESO, han de passar primer en la preselecció un examen de competències que els possibiliti accedir a la Casa d'Oficis. Els joves entre 16 i 29 anys que estiguin interessats en participar en la propera edició poden fer una prescripció adreçant-se al Centre de Recursos de la Zona Nord del carrer París, número 71.
Avui us presentem el primer capítol de la secció LH Escoles Sostenibles, en què parlem de les accions mediambientals que fan els centres educatius emmarcats en aquesta xarxa. En aquesta ocasió us parlem de 2 cicles de formació professional que s'imparteixen a l'Institut Mercè Rodoreda i que tenen com a temàtica central el medi ambient. Hem volgut saber en què consisteixen i el desenvolupament de quines professions estan adreçats. És un reportatge de l'Eric Cayuelas.
Aquí a l'Institut Mercè Rodoreda oferim 2 cicles formatius de la família de medi ambient. Per una banda, tenim el cicle formatiu de grau superior d'educació i control ambiental. Aquest estudi capacita per educar i sensibilitzar la població i pel que fa a les sortides professionals, aquests estudiants poden exercir professions com informador o informadora ambiental, monitor o monitora de la natura, agent mediambiental, tècnic o tècnica de control en zones rurals. Són professions que estan vinculades directament amb l'educació ambiental i el control ambiental. I, per altra banda, tenim el cicle formatiu de grau superior de Química i Salut Ambiental. Aquest et prepara per controlar i vigilar els efectes sobre la salut del risc ambiental i alimentari. I pel que fa a les professions, ells poden exercir com a tècnic o tècnica de control en diferents àmbits i temàtiques, com per exemple a nivell sanitari, aigües, aliments, residus, també a nivell de contaminació, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i a més fan control d'organismes nocius, de plagues en medi urbà, és a dir, que fan una tasca més orientada al tema de salut ambiental.
Jo estic molt preocupada pel canvi climàtic, principalment, però també hi ha molts altres temes que ens estan afectant que no coneixem tant, com l'acidificació dels oceans o la pèrdua de sòl fèrtil, que són temes relacionats amb el medi ambient que ens afecten, al final, la possibilitat de vida de l'ésser humà en aquest planeta.
La qualitat de l'aire, com la de l'aigua, com la dels aliments, és important perquè crea malalties i hi ha que controlar tot això perquè és important per la salut de la ciutadania.
En l'àmbit local, a l'Institut Mercè Rodoreda i als cicles formatius de la família de Medi Ambient estem compromesos a la conservació de l'entorn més proper. Per exemple, l'alumnat de segon curs, en el seu projecte de final de cicle, l'enfoquen en el riu Llobregat i les seves problemàtiques. També, per exemple, col·laborem a les jornades científiques que es realitzen en aquest institut i preparem tallers amb l'alumnat de quart de l'ESO i batxillerat. I, a més, dissenyem activitats i sortides d'educació ambiental en les quals col·laborem directament amb organismes com l'Ajuntament, associacions i entitats que formen part de la ciutat de l'Hospitalet. A part de diferents mòduls, també fan formació en centres de treball.
Jo estic fent les pràctiques en tema de control ambiental amb una empresa que fa obra civil i manteniment de subestacions elèctriques i estic en l'apartament de Medi Ambient i m'encarrego sobretot del tema de residus.
Jo estic fent les pràctiques dual a l'Ajuntament de l'Hospitalet, a l'àrea de qualitat urbana, que té diverses competències i una d'elles és la de sostenibilitat, que és educació i sensibilització ambiental i altres projectes transversals amb altres àrees que tinguin a veure una mica amb medi ambient. Totes les persones podem fer coses respecte a la situació en la que estem, d'emergència climàtica. Al final, a nivell individual, per exemple, podem fer un monton en com gestionem els nostres residus, les nostres activitats diàries, com passem el nostre temps d'oci. I després, de forma col·lectiva, també podem fer moltes coses. Aquí votem. Si anem a manifestacions, com ens organitzem, militem amb algun sindicat, en totes aquestes formes podem fer coses relacionades amb el medi ambient.
Al final hi ha una crisi climàtica i necessitem quantes més persones millor per arribar al màxim de gent possible, per sensibilitzar, per informar, per ensenyar i perquè estiguem més en contacte amb una natura que hem deixat com una miqueta de banda.
El passat 18 d'octubre es va inaugurar oficialment el mòdul de la plaça de la Llibertat, que oferirà activitats culturals, educatives i científiques a nens i joves de la ciutat. L'agenda d'activitats inclou també DJs que punxaran en directe i activitats extraescolars per a l'Institut Pedraforca i l'Escola Menéndez i Pidal.
La plaça de la Llibertat s'ha convertit en un nou espai de dinamització social i cultural gràcies al mòdul que ha instal·lat la Fundació Contorno Urbano. Quatre tardes a la setmana, aquest contenidor de transport acollirà una programació d'activitats lúdiques i educatives, com tallers de ciència i tecnologia o intervencions artístiques.
Tot sempre a partir de les 5, 5 mitja. Dilluns i dimecres són els tallers de ciència amb Explorium i dimarts i dijous dinamitzem nosaltres amb activitats més culturals. Ara estem fent com un cicle de 8 sessions de bestiari. Estem creant una titella, estem creant capgrossos, però després d'aquesta sessió de 8 farem un altre cicle amb un altre tema. Vull dir que anirem fent com petits cicles de diferents temes. Més residències, esdeveniments...
Els tallers i activitats s'adrecen a totes les edats, especialment a joves i infants.
Yo he hecho como un cubo lleno de colores. Es como hacer como triángulos, pero mezclando los cubos.
He pintado la cara. Me hicieron un lobo y me ponieron colmillos.
Me he pintado una gorra con graffiti y también he ido a hacer papel... un avión que vuela.
El projecte forma part del Pla Integral Les Planes Blocs Florida. L'objectiu és crear un nou espai de trobada comunitària i donar un nou gust a la plaça com a entorn d'aprenentatge i creativitat.
Fonamentalment nosaltres estem contribuint a dinamitzar aquest entorn. A més, estem pacificant i fent possible compatibilitat als diversos usos d'aquesta plaça Llibertat. Alhora, també estem donant a conèixer activitat cultural, recreatives, incorporarem també activitat de caire esportiu i fins i tot ja tenim programades activitats musicals. Apostar per una transformació dels barris nord de la ciutat, el Samuntà, per donar més oportunitat de caire socioeconòmic i de millora de la qualitat de vida d'aquest espai.
Totes les activitats són obertes i gratuïtes, encara que es recomana inscriure-s'hi prèviament.
El projecte Noies Actuant per l'Empoderament, d'ACFEM, ha guanyat la convocatòria 2024 de projectes de cooperació del programa Europa Creativa. El programa està liderat per Plaudit Teatre i ofereix formació en totes les disciplines relacionades amb les arts escèniques.
El projecte Noies Actuant per l'Empoderament, d'ACFEM, ha guanyat la convocatòria 2024 de projectes de cooperació del programa Europa Creativa, una convocatòria que posiciona la iniciativa d'ACFEM a nivell internacional.
Però ara d'una manera més explícita i concreta, llavors sí que comença aquesta internacionalització a través d'una convocatòria de la Europa Creativa, en la qual també farem això que hem fet altres vegades, de fer exportació d'un producte cultural de l'Hospitalet a la resta del món, no? Que com a indústria cultural també pot existir l'exportació, en aquest cas és això el que farem.
En aquest projecte, liderat per Plaudit Teatre, participen també dues organitzacions de teatre comunitari, l'Associació Transena de Romania i l'Hellenic Theatre Drama Education Network de Grècia, dues entitats que treballen amb col·lectius vulnerables i temàtiques d'igualtat de gènere. El projecte ACFEM Girls Acting for Empowerment, que durarà 28 mesos, permetrà desenvolupar una nova edició d'ACFEM amb un nou grup d'estudiants i replicar aquesta iniciativa a d'altres països.
El projecte de l'Europa Creativa ho hem guanyat per poder continuar desenvolupant ACFEM en la següent edició, però també perquè amb els companys, les companyes de Romania i de Grècia també puguin posar en marxa un ACFEM a les seves ciutats i als seus països. El projecte ACFEM es replica a altres països i la següent edició es crea conjuntament.
A principis de novembre, representants de les organitzacions romanesa i grega visitaran l'Hospitalet per començar a preparar les diferents fases d'aquest projecte.
Parlàvem abans de la Casa d'Oficis. Una altra línia educativa de les Cases d'Oficis de l'Ajuntament són els cursos de cuina i sala. Fa uns dies, l'alumnat que ha acabat aquesta formació va oferir un dinar a les seves famílies. Vam assistir a aquesta celebració.
Nervis, concentració i ja surten els plats. Els alumnes del projecte Casa d'Oficis d'Hostaleria estan fent un servei que no oblidaran mai, un àpat de restaurant de luxe per a les seves famílies. Es tracta del tradicional dinar de final de curs que se celebra al restaurant del Centre Municipal de Formació i Ocupació de l'Hospitalet per culminar els estudis. L'alcalde David Quirós ha acudit a la cita i ha comprovat del seu paladar plats com les croquetes artesanals, el tàrtar de salmó, les mandonguilles amb sípia o el deliciós pastís de formatge que ha tancat la vetllada. El menú elaborat i servit pels mateixos alumnes és prova del nivell que han adquirit els aprenents que principalment procedeixen de la zona nord de l'Hospitalet.
És un dia de celebració per nosaltres perquè és quan es tanca el projecte, els joves conviden a les seves famílies i a les persones que estimen i entre tots doncs, poden evidenciar els aprenentatges que han fet al llarg d'aquests 10 mesos.
Són perfils d'alumnes que havien deixat la formació reglada d'alguna manera i que doncs, buscaven el seu espai laboral.
En aquest curs, sense cost pels participants, han assistit 20 joves menors de 30 anys en situació d'atur. Durant 10 mesos s'han format en cuina, serveis de restaurant, bar i allotjament en planta d'hotel.
Un poco más nervioso, sí, por el hecho de que pueda, no sé, equivocarme en algo y digo, vale, se va a notar demasiado y no... No sé, no le iba a acabar de hacer bien o algo así.
Era raro ver esa diferencia de, más que nada, el trato al cliente, que es diferente. Verlo en otro contexto, que creo que ha aprendido mucho ese lenguaje al cliente y nada, muy contenta de verlo así.
Un cop finalitzada la formació, els alumnes rebran un certificat de professionalitat i entraran en una fase de contractació per l'Ajuntament durant 6 mesos.
Les famílies amb infants matriculats a les 5 escoles bressol de la ciutat pendents d'integrar-se a la xarxa pública municipal critiquen la manca d'informació per part de l'Ajuntament sobre l'evolució del procés. Al mateix temps manifesten neguit davant la incertesa que el 2025 es mantinguin els ajuts econòmics que reben del consistori per compensar l'endarreriment en la municipalització dels 5 centres, que són Estelblau, La Guagua, Nova Fortuny, Garabatos i Patufet.
Les famílies de les 5 escoles bressol de l'Hospitalet, pendents d'integrar-se a la xarxa pública, continuen demanant a l'Ajuntament que compleixi amb el termini, que ja es va endarrerir fins al curs 2025-2026 i que els garanteixi l'ajut per a les quotes durant el temps que duri aquest procés.
Hi ha una escola que sí, s'apropa al preu municipal, però les altres queden força lluny d'aquest preu municipal. Llavors, bueno, també de cara al 2025, els mesos de gener a juliol doncs, no els tenim assegurats, doncs, també volem doncs, seguir parlant i seguint darrere d'això per veure si aquests diners es mantenen i, a més, doncs, si es podrien augmentar.
I és que l'ajut de 80 euros per quota i per alumne que finalment van aconseguir les famílies es va haver de gestionar a través d'una subvenció que depèn dels pressupostos anuals.
Llavors, per una qüestió pressupostària, per exercicis pressupostaris, no es pot fer durant tot el curs un mateix acte administratiu. Llavors, s'ha fet primerament aquest 2024 i es continuarà fent durant el 2025 amb el pressupost que tinguem aprovat de cara al 2025. Per tant, hi haurà continuïtat. L'import per aquest curs, en principi, serà molt similar. Sí que hi haurà un petit increment de cara al 2025, però no acabem de saber exactament com impactarà les famílies, si serà més o menys quantitat, però serà molt, molt similar.
Les famílies s'han demanat a través d'una instància una reunió amb la nova regidora d'Educació per tal d'estar ben informades sobre com avança el procés de municipalització.
Necessitem aquestes places públiques a la ciutat i per això també bueno, doncs estem ajudant a que això pugui ser realitat, no? També, que si no els nostres fills i filles no poden gaudir, com a mínim la resta sí.
Segons fons municipals, el compromís continua ferm, malgrat el volum de tràmits i obres que suposarà la inclusió d'aquestes 5 escoles bressol.
Alumnes de l'Escola Superior de Disseny Serra i Abella i artistes de l'edifici Freixes s'han aliat per preparar l'exposició Espais DC. Estudiants de fotografia han documentat amb imatges el procés de creació dels artistes, una col·laboració que es pot veure als jardins del Centre d'Art Tecla Sala.
Documentar amb fotos i vídeos el procés de creació d'una obra artística des de la pintura a la ceràmica, passant per la fotografia, l'escultura i el disseny gràfic, entre d'altres. Aquesta ha estat la tasca que han dut a terme el jovent de fotografia de Serra i Abella, un procés que ara queda plasmat en imatges de gran format que es mostren i es despleguen a Tecla Sala.
Però la veritat que al principi va ser bastant dur, o sigui, va ser complicat tratar d'ajuntar totes les idees, tratar de trobar un punt intermig, però bueno, al final la feina està feta i la veritat que jo crec que ha sortit molt bé tot.
Per aclarar l'estil que té cada artista, com treballa, què li agrada fer i
juntant el nostre estil i el de l'artista, perquè sigui un treball conjunt, doncs un estil per les fotografies i el vídeo per aquest artista.
M'han permès explicar el meu projecte d'una forma molt fàcil i còmoda, i els estic molt agraïda per tot el treball que han fet amb el meu projecte, de poder-lo expressar i manifestar.
Sí, sí, a més amb molt, molt respecte amb l'espai, amb la persona mateixa, amb l'artista o l'artesana, i avui estar aquí en aquesta exposició on podem gaudir de tot el seu treball, d'aquesta col·laboració, la veritat és que ha estat molt gratificant.
Jo crec que la relació ha estat molt fluida, eren nois i noies molt macos i molt amables, i la veritat és que ha sigut molt senzill. Jo no he sentit cap relació de supeditació, més aviat. Simplement que venien ells a fer la seva feina i s'adaptaven bastant a el que jo també volia ensenyar del meu procés creatiu.
Una línia de treball del districte cultural és impulsar projectes col·laboratius que fomentin l'intercanvi d'experiències, en aquest cas entre l'Escola d'Art i Disseny Serra i Abella i l'Edifici Freixes. La possibilitat de protagonitzar una exposició al Centre d'Art Tecla Sala, un dels punts neuràlgics del districte cultural de l'Hospitalet, és un al·licient i un estímul tant per als estudiants com per als artistes.
L'alumnat té la gran oportunitat de tindre un projecte que quedaria en el món acadèmic, doncs poder donar-li aquesta visibilitat en un espai professional com és el Tecla Sala, i també té la possibilitat de poder estar controlant o gestionant l'espai expositiu. Espai expositiu que no és només la imatge, sinó és el contingut d'aquesta imatge, el que hi ha al darrere.
L'exposició DCLH, Districte Cultural L'Hospitalet, es podrà veure fins al 10 de novembre a Tecla Sala.
Un any més, el Consell Esportiu de l'Hospitalet ha organitzat els Jocs Escolars, que arriben a la 48a temporada. Aquesta competició escolar té com a objectiu l'educació i la formació en esports molt diversos.
48 vegades s'ha fet ja aquest gest d'inauguració dels Jocs Escolars de l'Hospitalet, una història que comença fa quasi mig segle i que en aquests 48 anys ha mantingut l'essència de posar el focus en l'educació i formació integral dels infants. En aquesta temporada 2024-2025, la inauguració ha estat al municipal de Santa Eulàlia i ha comptat amb la presència d'autoritats, tant del Consell Esportiu de l'Hospitalet, entitat organitzadora, com de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament.
Nosaltres no tenim, tenim una doble activitat. Una és la formació des del punt de vista de l'àmbit purament esportiu. Aquests nens volen fer esport, volen una activitat i nosaltres els tenim que ajudar. Però la clau i el fonamental és que aquestes criatures, quan tinguin 12, 13, 14, 15 anys, siguin criatures molt vàlides per a la nostra societat.
No solamente, como se ha dicho antes, en los valores, sino en que el deporte es salud. Los niños llevan, están muchas horas metidos en un aula y necesitan hacer algo físico, no solamente por su salud física, sino también por su salud mental. Y está demostrado que hacer deporte es muy bueno para este tipo de... Bueno, pues para este tipo de salud, tanto la mental como la física. Y como madre que soy, me ha tocado ir viernes tarde, sábado, mañana, bien tempranito, para que mis hijos pudieran hacer este mismo deporte, porque los dos habían estado en los juegos escolares.
Una jornada inaugural que s'ha dut a terme al municipal de Santa Eulàlia, però que ha comptat amb desenes de partits en altres instal·lacions i escoles de la ciutat. En total, avui han començat la temporada uns 4.000 infants repartits en més de 300 equips de bàsquet, futbol 7 i futbol sala. En pròximes setmanes començarà l'activitat de les altres disciplines presents en el calendari dels Jocs Escolars, el voleibol i el gruix d'esports individuals.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són l'Ismael Larroa, de l'escola Pau Vila, que ens recomanen una pel·lícula i un llibre.
Bon dia, em dic Ismael, vaig a quart i tinc 8 anys. He escollit la pel·lícula Intensamente 2 perquè és una penso que és una pel·lícula molt bonica que parla de les emocions que van controlant el cap d'una nena de 13 anys. Ja comença l'adolescència. Algunes d'aquestes emocions ja havien aparegut en la primera pel·lícula. Per exemple, alegria que fa que estigui contenta, tristesa que fa que estigui trista, fúria que fa que estigui enfadat, por que fa que tingui por i desagrat que fa que no li agradi menjar algunes coses. la nova pel·lícula hi ha avorriment que fa que estigui avorrida, ansietat que fa que estigui con ansietat i vergonya que fa que tingui vergonya. I l'última és el d'ella. Vaig conèixer aquesta pel·lícula perquè jo estava mirant algunes vegades la televisió i vaig veure que estaven fent que hi havia aquesta pel·lícula. M'agrada perquè té molts secrets per descobrir en la pel·lícula i les animacions són molt boniques, m'agraden molt. Les recomano a tots els que estan mirant aquest vídeo.
Em dic Roa, tinc 8 anys i vaig a tercer i vaig a l'escola Pau Vila. El meu llibre preferit és Les fàbules de Sopo. És un llibre en castellà i és una adaptació de la Consuelo Delgado. Les fàbules són contes curts que al final tenen alguna cosa que ensenyar, com per exemple la cigala i la formiga, que mentre la formiga treballava durant tot l'estiu, la cigala no feia res i després tenia que demanar ajuda. Això ens ensenya que sempre tenim que estar preparats per treballar. El recomano perquè hi ha moltes faules tradicionals i així no t'avorreixes i sempre tindràs alguna cosa i sempre tindràs alguna història con què aprendre. Vaig conèixer aquest llibre perquè la meva mare el havia comprat perquè quan era petita llegia aquest conte. M'agrada perquè té moltes faules i així aprendes moltes coses. Les recomano a totes les persones que estan veient aquest vídeo. I bones tardes.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del programa municipal de terapeutes als centres educatius de la ciutat i estrenarem una nova secció, una tertúlia amb alumnes de diferents centres en què parlarem de l'ús i l'abús de les pantalles. Us hi esperem. Fins dimecres.